Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. Coincidint amb el Dia Mundial del Dolor, la metgessa santcugatenca Aina Perelló adverteix de l'abús en la prescripció d'opioides i de la necessitat d'un canvi de xip en el tractament del dolor crònic. Diu que som el segon país d'Europa que prescriu més fàrmacs. Perelló, que és coordinadora del taller Actidot, Afrontament Actiu Dolor Transdisciplinar, al CAP Larrat de Barcelona, alerta que cada cop es dona més medicació i cada cop hi ha més dolor. Per tant, alguna cosa, diu, no estem fent bé. Les solució defensa passa per un enfocament integral del dolor crònic i per empoderar el pacient perquè sigui una part activa de la seva recuperació. La doctora remarca que estem tractant el malestar emocional i els problemes socials amb medicació i això ha de canviar. També reivindica el paper de l'educació, l'exercici, la teràpia, la nutrició i l'art com a eines per conviure millor amb el dolor. És una entrevista que ja podeu escoltar a Cugat Mèdia. I més entrevistes, la que fem a Maria Tiques, periodista santcugatenca especialitzada en futbol femení i treballadora del diari Esport. Tiques ha publicat el llibre No em diguis que és impossible, l'equip que ho va canviar tot, on s'explica l'evolució, el creixement i el boom del primer equip femení del Barça. La periodista local defineix el llibre com una pel·lícula perfecta que comença amb una derrota dolorosa a la Champions i que finalitza amb un triomf europeu a Sant Mamés. Preguntada sobre la figura de la dona periodista, Tiques creu que encara hi ha prejudicis atorgant només esport femení a les noies, quan hi ha companyes, diu, que segueixen el Barça masculí i ho fan sensacional. I tot seguit, la crònica social al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
La Maria té 21 anys, viu a Sant Cugat i té trastorn de l'espectre autista. Aquest curs podia haver estat expulsada del sistema educatiu per una qüestió aparentment menor, la interpretació de la preposició fins a. I per què? Doncs perquè la Generalitat entenia que els alumnes amb discapacitat només podien estar escolaritzats fins al dia que complien els 21 anys, mentre que les famílies defensaven que havien de poder acabar el curs fins l'últim dia que tinguessin 21 anys. 8 alumnes de l'escola Fàcia, entre ells la Maria, van portar el cas al Tribunal Superior de Justícia i han guanyat. El Tribunal ha donat la raó a les famílies i estableix que l'escolarització s'ha d'allargar fins al final de curs en què els alumnes compleixin 21 anys. Fins ara, la lectura restrictiva de la Generalitat havia deixat fora del sistema alumnes que encara no havien arribat als 21. En canvi, la sentència del TSJ estableix que l'escolarització s'ha de mesurar pel curs i no per l'any natural. En la pràctica, això vol dir que si un alumne comença el curs amb 21 anys, el pot acabar encara que durant el curs en faci 22. Les famílies afectades han aprofitat el cas per recordar que Sant Cugat encara no disposa d'un centre d'educació especial públic, fet que obliga moltes famílies a desplaçar-se diàriament a Barcelona.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I altres temes d'interès, el que fem és abordar el món de l'esport i ho fem amb un parell de punts. El vòlei espanyol ha perdut una de les seves figures més rellevants, el santcugatenc Albert Portell, que ha mort als 96 anys a Sant Cugat. Així ho ha confirmat la Reial Federació Espanyola de Vòlei en un comunicat on expressa el seu profund dolor per la pèrdua. Portell va dedicar tota la seva vida al món de l'esport i en especial al desenvolupament i expansió del vòlei a Catalunya i a Espanya. Va ser un dels socis fundadors del Club Deportivo Hispano-Francés, secció del Liceu Francès de Barcelona. El 1975 va arribar al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Voleibol, càrrec que va exercir fins al 1984. A més, Portell va formar part del Comitè Olímpic Espanyol. I acabem parlant del primer equip masculí de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat, que inicia l'Hoquei Lliga de Plata a la pista del Jolaseta aquest dissabte a 8:15 del vespre. Els santcugatencs presenten una plantilla totalment renovada i amb l'arribada a la banqueta del tècnic Andy Colaiani, qui va guanyar la Copa d'Europa femenina amb el Palau. El club santcugatenc viurà un canvi de cicle amb la joventut com un dels trets característics de la plantilla. I és que els vermell i negres han patit una renovació total per la nova temporada a Hockey Lliga Plata. Les incorporacions són els santcugatencs Oriol Anyols i Pablo Rodríguez, del Barça, Pau Roquet, del Voltregà, Oriol Llorenç, del Congrés, el porter Nes Cantador, del Sant Celoni, Pep Blanes, també del Sant Celoni, Jordi Bosch, exjugador de l'Igualada, Max Oliveres, de l'Igualada, i pel que fa a les renovacions, tenim Pol Miró, la porteria, Jordi Gavarra, Lucas Vicent, Bernat Esteve, Gerard Garcés i Marc Xicola. I amb els esports, punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. Ja sabeu que podeu consultar i informar-vos sobre molts altres temes a la web del mitjà públic www.cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Us acostem l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana amb la mirada posada avui mateix, després d'esgotar entrades a la sala Movistar Arena de Madrid i triomfar a la sala 2 Resmetàs de Barcelona. La millor banda tribut a U2 del país porta el seu espectacle Vertigo Tour, 20 aniversari al Siglo Mercantic Sant Cugat. Pioners del moviment tribut, juntament amb Abbey Road i Smoking Stones, Please, és aquesta banda tribut, és la banda oficial que ret homenatge als de Bono. Hem de dir que han estat seleccionats per la mateixa companyia discogràfica de la banda original per promocionar els discos Hits 1990-2000 i How to Dismantle Anatomic Bomb. Aquelles persones que vulguin gaudir de With or Without You i altres clàssics de la banda irlandesa tenen cita a 11:15 de la nit al Siglo Mercantic, l'entrada 20 euros. I parlem ara de Tiger Lilies, a partir de William Shakespeare, una reinterpretació de Macbeth en un viatge extraordinari de música en directe i teatre. The Tiger Lilies i la Perla 29 ens transporten al cor d'aquesta tragèdia en un espectacle-concert únic, fusionant la música en directe del trio londinenc amb l'estètica de la companyia catalana. Guiats per acordions, ukuleles, cançons inèdites i tres grans actors, aquesta singular creació ofereix una nova forma d'explicar la història de Macbeth. Amb sang, culpa, mort i màgia, el protagonista es veu empès per Lady Macbeth i la paranoia a cometre crims terribles. Gairebé 2 hores dura aquest espectacle, que podeu veure aquest divendres al Teatre Auditori Emma Vilarasau. I de cara a aquest dissabte, la Fundació Jeroni de Moragas organitza la 7a edició de la Marxa Solidària Passepartout, una caminada en benefici dels projectes per persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista o trastorns de salut mental. Per a aquelles persones que estiguin interessades, disposen de 2 recorreguts, un circular de 7 quilòmetres amb avituallament en pitanxandri i un altre adaptat d'un quilòmetre. El punt de trobada serà a les 10 del matí al Parc de Ramon Barnils. El preu de l'entrada és de 17 euros per participant, inclou dorsal per la caminada, samarreta i botifarra, i de 10 euros per participants amb diversitat funcional, menors de 14 anys i majors de 65 anys. Aquesta producció, l'Infopodcast, és una obra del Ràdio Sant Cugat i també de la xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. Coincidint amb el Dia Mundial del Dolor, la metgessa santcugatenca Aina Perelló adverteix de l'abús en la prescripció d'opioides i de la necessitat d'un canvi de xip en el tractament del dolor crònic. Diu que som el segon país d'Europa que prescriu més fàrmacs. Perelló, que és coordinadora del taller Actidot, Afrontament Actiu Dolor Transdisciplinar, al CAP Larrat de Barcelona, alerta que cada cop es dona més medicació i cada cop hi ha més dolor. Per tant, alguna cosa, diu, no estem fent bé. La solució defensa passa per un enfocament integral del dolor crònic i per empoderar el pacient perquè sigui una part activa de la seva recuperació. La doctora remarca que estem tractant el malestar emocional i els problemes socials amb medicació i això ha de canviar. També reivindica el paper de l'educació, l'exercici, la teràpia, la nutrició i l'art com a eines per conviure millor amb el dolor. És una entrevista que ja podeu escoltar a Cugat Mèdia. I més entrevistes, la que fem a Maria Tiques, periodista santcugatenca especialitzada en futbol femení i treballadora del diari Esport. Tiques ha publicat el llibre No em diguis que és impossible, l'equip que ho va canviar tot, on s'explica l'evolució, el creixement i el boom del primer equip femení del Barça. La periodista local defineix el llibre com una pel·lícula perfecta que comença amb una derrota dolorosa a la Champions i que finalitza amb un triomf europeu a Sant Mamés. Preguntada sobre la figura de la dona periodista, Tiques creu que encara hi ha prejudicis atorgant només esport femení a les noies quan hi ha companyes, diu, que segueixen el Barça masculí i ho fan sensacional. I tot seguit, la crònica social al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
La Maria té 21 anys, viu a Sant Cugat i té trastorn de l'espectre autista. Aquest curs podia haver estat expulsada del sistema educatiu per una qüestió aparentment menor, la interpretació de la preposició fins a. I per què? Doncs perquè la Generalitat entenia que els alumnes amb discapacitat només podien estar escolaritzats fins al dia que complien els 21 anys, mentre que les famílies defensaven que havien de poder acabar el curs fins l'últim dia que tinguessin 21 anys. 8 alumnes de l'escola Fàcia, entre ells la Maria, van portar el cas al Tribunal Tribunal Superior de Justícia i han guanyat. El tribunal ha donat la raó a les famílies i estableix que l'escolarització s'ha d'allargar fins al final de curs en què els alumnes compleixin 21 anys. Fins ara, la lectura restrictiva de la Generalitat havia deixat fora del sistema alumnes que encara no havien arribat als 21. En canvi, la sentència del TSJ estableix que l'escolarització s'ha de mesurar pel curs i no per l'any natural. En la pràctica, això vol dir que si un alumne comença el curs amb 21 anys, el pot acabar encara que durant el curs en faci 22. Les famílies afectades han aprofitat el cas per recordar que Sant Cugat encara no disposa d'un centre d'educació especial públic, fet que obliga moltes famílies a desplaçar-se diàriament a Barcelona.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I altres temes d'interès, el que fem és abordar el món de l'esport i ho fem amb un parell de punts. El vòlei espanyol ha perdut una de les seves figures més rellevants, el santcugatenc Albert Portell, que ha mort als 96 anys a Sant Cugat. Així ho ha confirmat la Reial Federació Espanyola de Vòlei en un comunicat on expressa el seu profund dolor per la pèrdua. Portell va dedicar tota la seva vida al món de l'esport i en especial al desenvolupament i expansió del vòlei a Catalunya i a Espanya. Va ser un dels socis fundadors del Club Deportivo Hispano-Francés, secció del Liceu Francès de Barcelona. El 1975 va arribar al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Voleibol, càrrec que va exercir fins al 1984. A més, Portell va formar part del Comitè Olímpic Espanyol. I acabem parlant del primer equip masculí de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat, que inicia l'Hoquei Lliga de Plata a la pista del Jolaseta aquest dissabte a 7:45 del vespre. Els santcugatencs presenten una plantilla totalment renovada i amb l'arribada a la banqueta del tècnic Andy Colaiani, qui va guanyar la Copa d'Europa femenina amb el Palau. El club santcugatenc viurà un canvi de cicle amb la joventut com un dels trets característics de la plantilla. I és que els vermell i negres han patit una renovació total per la nova temporada a Hoquei Lliga Plata. Les incorporacions són els santcugatencs Oriol Anyols i Pablo Rodríguez del Barça, Pau Roquet del Voltregà, Oriol Llorenç del Congrés, el porter Nes Cantador del Sant Celoni, Pep Blanes, també del Sant Celoni, Jordi Bosch, exjugador de l'Igualada, Max Oliveres, de l'Igualada, i pel que fa a les renovacions, tenim Pol Miró a la porteria, Jordi Gavarra, Lucas Vicent, Bernat Esteve, Gerard Garcés i Marc Xicola. I amb els esports, punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. Ja sabeu que podeu consultar i informar-vos sobre molts altres temes a la web del mitjà públic www.cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Us acostem l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana amb la mirada posada avui mateix, després d'esgotar entrades a la sala Movistar Arena de Madrid i triomfar a la sala 2 Resmatàs de Barcelona. La millor banda tribut a U2 del país porta el seu espectacle Vertigo Tour, 20 aniversari al Siglo Mercantic Sant Cugat. Pioners del moviment tribut, juntament amb Abbey Road i Smoking Stones, Please, és aquesta banda tribut, és la banda oficial que ret homenatge als de Bono. Hem de dir que han estat seleccionats per la mateixa companyia discogràfica de la banda original per promocionar els discos Hits 1990-2000 i How to Dismantle an Atomic Bomb. Aquelles persones que vulguin gaudir de With or Without You i altres clàssics de la banda irlandesa tenen cita a 11:45 de la nit al Siglo Mercantic. L'entrada, 20 euros. I parlem ara de Tiger Lilies, a partir de William Shakespeare, una reinterpretació de Macbeth en un viatge extraordinari de música en directe i teatre. The Tiger Lilies i la Perla 29 ens transporten al cor d'aquesta tragèdia en un espectacle-concert únic, fusionant la música en directe del trio londinenc amb l'estètica de la companyia catalana. Guiats per acordions, ukuleles, cançons inèdites i tres grans actors, Aquesta singular creació ofereix una nova forma d'explicar la història de Macbeth. Amb sang, culpa, mort i màgia, el protagonista es veu empès per Lady Macbeth i la paranoia a cometre crims terribles. Gairebé dues hores dura aquest espectacle, que podeu veure aquest divendres al Teatre Auditori Emma Vilarasau. I de cara a aquest dissabte, la Fundació Jeroni de Moragas organitza la 7a edició de la Marxa Solidària Passepartout, una caminada en benefici dels projectes per persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista o trastorns de salut mental. Per a aquelles persones que estiguin interessades, disposen de dos recorreguts, un circular de 7 quilòmetres amb avituallament en pitanxandri i un altre adaptat d'un quilòmetre. El punt de trobada serà a les 10 del matí al Parc de Ramon Barnils. El preu de l'entrada és de 17 euros per participant, inclou dorsal per la caminada, samarreta i botifarra, i de 10 euros per participants amb diversitat funcional, menors de 14 anys i majors de 65 anys. Aquesta producció, l'Infopodcast, és una obra de Ràdio Sant Cugat i també de La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, do you know that man makes money to buy from other men? Woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Eyes made their peace in the difficulties with wounded lips and salted cheeks. And finally we step to leave to the departure lounge of disbelief. And I don't know where I'm going, but I know it's gonna be a long time. And I'll be leaving in the morning, come the white wine and bitter sunlight. Wanna hear your beating heart tonight before the bleeding sun comes to life. I want to make the best of what is left, hold tight and hear my beating heart one last time before daylight. In the canyon underneath the trees, behind the dark sky, you looked at me. I fell for you like autumn leaves, and never faded, evergreen. And I don't know where I'm going, but I know it's gonna be a long time. 'Cause I'll be leaving in the morning, cup of white wine, bitter sunlight. I wanna hear.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Girls. Oh, it's Western town, the dead end world. Eastern boys, Western girls. You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get to you home. All your stuffing, stalling and starting. Who do you think you are, Joe Stalin? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In Western town, the dead end world. The Eastern boys and Western girls. In Western town, the dead end world. Eastern boys, Western girls.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell ha fracassat i que d'aquesta manera es posa punt i final a un procés que ha durat més d'un any i mig. L'entitat d'origen basc ha aconseguit poc més del 25% de les accions per sota del mínim necessari del 30%. L'objectiu del BBVA era adquirir entre un 30 i un 50% de les accions per plantejar una segona oferta, però no li ha estat possible. Admeten la sorpresa pel resultat de l'OPA, però asseguren que cal girar full i mirar cap al futur. A curt termini acceleraran el pla de retribució als accionistes. Les reaccions a Catalunya no s'han fet esperar. Des del govern i des de bona part de l'oposició s'ha celebrat el rebuig a l'OPA del BBVA. També hi ha satisfacció en les files de patronals econòmiques com Foment i Pimec. Per part del Sabadell consideren que l'entitat surt reforçada d'aquest llarg procés. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Llonc, vocal de l'Associació d'Accionistes Minoritaris de l'entitat vallesana, qui també ha carregat contra el BBVA i els grans accionistes.
El senyor Torres ha estat jugant d'una manera, crec que, poc correcta amb la veritat. Des de que no pujarien el preu i l'han apujat. De que al principi no, només anaven al 50% i després estaven disposats a rebaixar-lo. De que aquest 50% el tenien més que superat. Jo crec que una entitat d'aquesta dimensió i d'aquesta mida i d'aquest prestigi no pot cometre aquestes errors, falsetats o com li vulguem dir.
Esquerra, els comuns i la CUP exigeixen al govern que faci públic el protocol d'ús del gas pebre després que els Mossos n'utilitzessin en diversos moments de les manifestacions pro-Palestina del dimecres. Aquests aldarulls se sumen als que s'han produït aquest dijous a la Universitat Autònoma de Barcelona, on la visita de l'activista d'extrema dreta Vito Quiles ha acabat amb protestes, corredisses i càrregues policials. La secretària general de la UAB, Esther Zapater, ha lamentat la instrumentalització de la universitat.
Nosaltres hem denunciat la instrumentalització del campus per part del senyor Vito Quiles perquè ell, no obstant, li constava, perquè ens hi havíem adreçat per dir-li que la seva activitat no estava autoritzada, ell va convocar per les xarxes a tot un munt de persones alienes a la universitat que es van personar en aquí.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat les tasques de neteja i retirada de sediments a la llera del barranc de la Galera, al Montsià. S'hi treballa d'urgència per retirar el fang, les pedres i la runa acumulades després de les inundacions de diumenge. Des dels municipis afectats consideren que s'hi està actuant massa tard. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Josep Lluís Armenter, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I nou brot de dermatosi nodular contagiosa s'ha detectat a Cassà de la Selva, al Gironès, i es tracta del primer focus que es troba fora de l'Alt Empordà, on fins ara estava localitzada la malaltia. També s'han detectat 3 focus més a la Catalunya Nord. Ara caldrà recalcular el radi d'acció per continuar amb l'estratègia de vacunació. Després de l'aturada per seleccions, avui arrenca la novena jornada de Lliga a Primera Divisió. El partit que l'encetarà és el que enfrontarà Espanyol i Oviedo al Carlos Tartiere. Els blanquiblaus, que viatgen amb l'absència destacada de Javi Puado per lesió, buscaran trencar la ratxa de 4 jornades sense guanyar. I la cartellera de cinema es renova, com cada divendres, i ho fa amb La vida de Chuck, una adaptació d'un relat de Stephen King. També s'estrena La hermanastra fea, que versiona d'una manera aterridora el conte de la Venta Fox. I Daniel Guzmán protagonitza i dirigeix La deuda.
Notícies en xarxa, edició matí.
Punt final al serial de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, l'entitat d'origen basc, que ha aconseguit poc més del 25% de les accions per sota del mínim necessari del 30%. Calia entre un 30 i un 50% per plantejar una segona oferta. Per tant, l'OPA ha fracassat després de més d'un any i mig. Totes dues entitats ho han comunicat aquest dijous al vespre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que ho ha fet públic un dia abans del que estava previst. En té més detalls l'Aina García, de TV Sabadell Vallès.
El BBVA ha fracassat en la seva OPA sobre el Banc Sabadell després de no aconseguir ni el 26% del capital de l'entitat, motiu pel qual l'operació ha quedat sense efecte, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'entitat basca ha aconseguit fer-se amb el 25,33% de les accions a les quals es dirigia l'oferta i un 25,47% dels drets de vot de la societat afectada, en aquest cas, la catalana. Per la seva banda, el Ministeri d'Economia ha mostrat respecte total per la decisió que han pres els accionistes de l'entitat vallesana. Fonts del Ministeri han explicat que era als accionistes a qui corresponia valorar l'operació. La decisió s'ha conegut un dia abans del previst. D'aquesta manera, es tanca el capítol de l'OPA, que s'ha allargat durant més de 17 mesos.
Hi ha satisfacció absoluta al Sabadell. L'entitat vallesana assegura que surt reforçada després d'aconseguir aturar l'assalt del BBVA. Ho ha dit al Notícies en Xarxa Jordi Llong, que és vocal de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, qui també ha carregat contra l'actitud del BBVA durant tot el procés.
El senyor Torres ha estat jugant d'una manera, crec que, poc correcta amb la veritat, des de que no pujarien el preu i l'han apujat, de que al principi no, només anaven al 50% i després estaven disposats a rebaixar-lo, de que aquest 50% el tenien més que superat. Jo crec que una entitat d'aquesta dimensió i d'aquesta mida i d'aquest prestigi no pot cometre aquestes errors, falsetats o com li vulguem dir.
Tot just es va conèixer el resultat de l'OPA. El BBVA va admetre sorpresa i creu que la falsa expectativa d'una segona oferta a un preu més elevat ha influït en el resultat. Una de les accions immediates serà accelerar el pla de retribucions als seus accionistes. Ho va anunciar Carlos Torres, que és el president del BBVA.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. Mirando al futuro, nuestro plan estratégico y objetivos financieros para el periodo 2025-2028 nos mantendrán a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad.
I fa dies que des de sindicats del Banc Sabadell advertien que d'haver prosperat aquesta OPA podrien perdre's fins a 5.000 o 6.000 llocs de treball, especialment en l'entitat catalana. La fallida de l'OPA, doncs, té repercussió també a les plantilles, tant del Banc Sabadell com del BBVA. Volem parlar-ne i ho fem amb Tesifont Sánchez, que és portaveu del sector financer d'UGT a Catalunya. Senyor Sánchez, molt bon dia. Gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Bon dia a vosaltres.
Des de la UGT, quina valoració en fan d'aquesta OPA fallida, d'aquest fracàs?
Home, primer de tot, sorpresa pel resultat del tant % de l'operació, del rebuig a l'operació.
Per què sorpresa? Què s'esperaven?
bueno, les notícies que hem tingut durant totes aquestes últimes setmanes han sigut de 40-45%, analistes, no analistes, bancs, de les dos, bueno, de les entitats, experts en economia, i un 25%, pues, bueno, és un tant per cent de, pues, de sorpresa.
Més enllà de la sorpresa, pel que fa al resultat, quina valoració en fan?
Bueno, durant aquest procés les plantilles han tingut una pressió molt alta i molt elevada. Aquest procés de 17 mesos ha sigut llarg i al final la tensió ha anat en augment. La gent ha tingut molta més pressió i la situació ha sigut molta més de tensió a les plantilles, no? Més a la red d'oficines que no a departaments centrals, perquè al final qui ha estat a la batalla el dia a dia ha sigut la red comercial. Però sí que és veritat que parlem de les dues entitats financeres, parlem de Banc de Sabadell i de BBVA, que ha sigut una lluita que al final les plantilles són les que han patit tot aquest increment de càrrega de treball i una salut laboral a mínims, no? Llavors això és, a nosaltres ens preocupa i molt.
Però aquestes conseqüències negatives d'aquesta operació que ha durat un any i mig, avui que es coneix el resultat, s'haurien d'acabar, esperen que s'acabin, o podrien continuar les plantilles després del fracàs de l'OPA sotmeses a aquesta pressió per part de les dues entitats bancàries que ara, per exemple, en el cas del Banc Sabadell, ho vèiem abans, ens ho explicava el catedràtic d'Economia amb el qual hem parlat, encara té molts deures a fer per tirar endavant amb totes les promeses que ha fet els seus accionistes.
Nosaltres sempre hem estat al costat dels treballadors des del primer moment. De fet, vam fer un informe, vam presentar un informe a l'UGT de Catalunya i a l'UGT es va presentar un informe de les repercussions negatives de l'OPA des del punt de vista de la situació, primerament laboral, no? De retallada de llocs de feina, tancaments d'oficina, i tot això és veritat que s'ha anat incrementant fins a la situació, bueno, de la finalitat del tant per cent que ahir va sortir i es va anunciar amb un 25%. Nosaltres ho hem portat fins i tot al Parlament de Catalunya, hem parlat d'aquest tema, ens preocupava molt la plantilla com està, no? Llavors, amb totes les sinergies i amb tots els números que han dit de el pagament dels accionistes, etcètera, etcètera, nosaltres el que volem és que aquest import clar de muscle, de capital i de més, que es repercuteix amb les plantilles, unes sinergies de generositat, una incorporació de gent jove dintre de l'àmbit del sector financer amb sous dignes i garantir la salut i les condicions laborals. Nosaltres sempre hem advocat per introduir gent jove dintre del sector financer i no ho hem fet. I llavors, amb aquesta operació, les plantilles estan molt més desgastades que fa 18 mesos. A les pressions comercials, amb les hores extres que la gent té que fer i amb un horari moltes vegades que es fa molt més llarg del que està establert. Llavors, a nosaltres ens preocupa moltíssim, a més, els expedients disciplinaris que n'hi ha hagut últimament al sector financer. Llavors, és un sector que cada vegada merma més, es comprimeix més i les condicions de treball no és atractiu per la gent jove que té que substituir amb una plantilla que actualment estem al voltant del 35% per sobre de 50 anys.
Doncs n'anirem parlant i veurem com evoluciona aquesta situació d'aquestes plantilles, tant del BBVA com del Banc Sabadell. Tesifont Sánchez, que és portaveu del sector financer de la UGT a Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver valorat aquesta qüestió avui al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a treballar en la neteja i en la retirada de sediments a la llera del barranc de la Galera, al municipi de Masdenverge, al Montsià. La maquinària ha permès retirar fang, pedres i runa acumulada que va deixar la barrancada. Es tracta d'una actuació d'urgència després dels aiguats que van castigar la comarca el passat diumenge. En volem parlar amb Josep Lluís Armenter, que és el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Senyor Armenter, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem d'aquesta actuació al barranc de la Galera, a Masdenverge, però quantes actuacions com aquesta i com a resultat de les pluges torrencials de diumenge passat han de fer en els propers dies i setmanes?
Bé, nosaltres, efectivament, com comenteu, va començar ahir aquestes actuacions. No marxarem fins que estigui tot arranjat i i haguem pogut restituir el que és la situació dels barrancs i lleres. I després hi ha unes altres actuacions, potser de més calat i de més durada en el temps, que seran les estructurals, anem a dir, per poder també, anem a dir, evitar i minimitzar el risc de properes avingudes que es puguin esdevenir.
Pel que fa a les actuacions immediates, seran més fàcils, no?, gràcies a aquesta declaració d'emergència que va fer l'ACA fa pocs dies. En els propers dies, a on començaran a treballar, tenint en compte que són 5 comarques les afectades per aquestes riuades del passat cap de setmana?
Sí, essencialment ha estat hem començat pel municipi de Masdenverge, seguirem per tots els municipis del Montsià, tenim 8 a principi, però tot allà on calgui fer actuacions, perquè anem a dir que més endavant les inspeccions que fem, posen de manifest que hi ha altres punts on actuar, doncs així ho farem. Però essencialment els municipis afectats, Santa Bàrbara, Ulldecona, Masdenverge, tot això ha estat a la comarca del Montsià.
En les darreres jornades l'ACA ha estat objecte de crítiques, d'acusacions per part de diferents alcaldes del territori, de la zona.